efectivament són les 3.
Catalunya migdia.
I comencem accidentalment aquesta segona hora del Catalunya migdia des d'ara i fins les 4. Durant la primera us hem parlat de la petició unànime que hi ha avui perquè Síria faci una transició pacífica l'endemà de la caiguda del règim de Bashar al-Assad. Les Nacions Unides també han demanat que es puguin jutjar totes les atrocitats que s'hagin comès al país durant l'últim mig segle de dictadura. Això en un dia en què hem sentit el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, fent balanç del primer any dels acords amb el PSOE. L'expresident ha demanat a Pedro Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés i la Moncloa no triga ni 10 minuts a rebutjar-ho. I també us hem explicat el malestar majúscul dels pescadors per la intenció de les autoritats europees de limitar-los a 27 o 28 dies l'any el temps que poden treure els vaixells d'arrossegament per protegir la fauna marina. Avui i demà hi ha vaga i mobilitzacions. A aquesta hora, què més podem destacar, Sara Riera?
Doncs que l'Assemblea Nacional Catalana posa més pressió a l'independentisme perquè trenqui tots els pactes que té amb els socialistes a Catalunya i a Madrid. L'entitat, presidida pel cantautor Lluís Llach, ha aprovat ara un nou full de ruta on es demana Esquerra i a Junts que es lliguin del PSOE i del PSC i apostin per recuperar la via unilateral per aconseguir la independència de Catalunya. Una petició que coincideix amb la qüestió de confiança que comentàvem ara, de que Junts ha exigit a Sánchez i que el president espanyol de moment ja ha rebutjat. El full de ruta que ha validat el secretariat nacional de l'ANC serà votat pels socis d'aquesta entitat a mitjans de gener en el marc de l'Assemblea General Extraordinària. A partir d'ara s'obre un procés perquè els militants hi puguin presentar esmenes si és que ho volen. I el Búnquer, sapigueu que presentarà les campanades a Catalunya Ràdio. En Peyu, en Jair i la Neu seran els encarregats de donar la benvinguda al 2025 amb un programa ple d'humor per entrar en bon peu a aquest any nou. Durant 5 temporades, el Búnquer ha aconseguit ser un dels programes insígnia de la graella de Catalunya Ràdio i, entre d'altres, ha estat reconegut amb el Premi Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio, l'Ondes, el millor programa de ràdio de proximitat i també el Premi Sapiens a la millor iniciativa de divulgació dels Països Catalans. I tenim una última hora relacionada amb el cas Ábalos. L'exministre socialista finalment ha acceptat declarar de manera voluntària aquest dijous i el Suprem doncs l'haurà de tornar a citar per aquest dia. Recordem que havia dit que no hi volia anar perquè el que volia era fer doncs més anàlisi d'una causa complexa, però finalment sí que ho accepta i per tant dijous tindrem aquesta declaració de José Luis Ábalos al Suprem.
Catalunya migdia amb Joan Bota.
Tot plegat en parlarem els pròxims minuts amb la Júlia Reguer, cap de Política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
En Marc Bataller, periodista. Bona tarda.
Bona tarda.
I en Jordi Cabré, escriptor i advocat, avui de cos present. Bona tarda.
Bona tarda, sí, exacte.
Però, com sabeu, el primer tema sempre ens ve de fora. I el dilluns, qui ens el proposa és l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tens avui?
Mira, avui us volia parlar de les dades, de les dades i les xifres en productes estètics arran de dues coses que ha coincidit que he vist aquesta setmana. Primera, una veritat amagada. Llegeixo que ja s'han trobat 11 casos d'hipertricosi en lactants. La hipertricosi és el que també es coneix com a síndrome de l'home llop, o sigui, el cas és que hi ha tot de bebès que els ha començat a sortir pèl per tot arreu. I han descobert que la hipertricosi aquesta provenia de que els seus pares estaven posant unes locions, bueno, uns productes per la calvície que utilitzen monoxidil, val? Llavors es veu que no saben ben bé com aquest monoxidil ha acabat en els nadons, potser per via tòpica, i els ha afectat de manera que ha comportat això. El cas és que la hipertricosi, a part del tema del pèl, també pot portar complicacions del cor, els ronyons, bueno, vull dir que és una cosa una mica seriosa. Sembla que quan els pares deixen de fer servir aquest producte, els bebès els passa, val? Llavors, quan ha passat això, la solució és, val, ara ja ho sabem, ho posarem al prospecte, no? O sigui, és una cosa que tu pots comprar sense cap mena de recepta, no? I, per tant, és una dada que crec que és prou important, però que estarà amagada allà al prospecte en allò que ningú es llegeix, no? Contraposat a això, hi ha el que passa amb les cremes antiarrugues, no? Que també és un producte estètic, podríem dir, com el producte de la calvície, però per les arrugues. Què passa? Que vas pel carrer i veus aquests anuncis, no?, que prometen, no sé, un 18% més de fermesa instantània. Hi ha un 83% de dones que noten menys arrugues. Llavors, et vas a mirar els asteriscs, no?, que hi ha en aquestes xifres sempre, i veus que les poblacions dels estudis són absolutament ridícules. O sigui, a mi em veia un que la població són de 47 dones, clar. Si d'aquestes 47 dones hi ha una part que ha de ser un grup l'Institut de Control, els quals no s'aplica, i al final, que sobre, no? amb quina veracitat ho estàs fent? Vull dir, fins a quin punt això és publicitat enganyosa, no? Vull dir, com hi ha unes veritats que hauríem de saber que s'amaguen, i hi ha unes mentides que potser s'haurien de puntualitzar bastant més, que són posades amb lletres grans. I ho trobo tot, bueno, que és aquesta mena de societat de la mentida o de la farsa en la qual vivim.
És aquesta imatge que hem anat veient els últims dies d'aquests nens tan peluts. Clar, no sé què posaran, Carlota, al prospecte. Potser posaran no acaronis el teu fill després d'aplicar-te l'al·lusió, perquè no és tan bàsic com això, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, però clar, tampoc està molt clar, perquè hi ha alguns que diuen que potser podria ser per via oral o... I a més, ja han arribat a descobrir-ho quasi d'una manera casual, perquè va haver-hi un bebè que ho van descobrir, llavors van començar a mirar tots els casos de bebès que els havia passat això, i van descobrir que venien els seus pares. Però clar, no, vull dir, no ho sé, a mi em fa sentir com una mica insegura, no?, aquest entorn.
Quan us trobeu amb notícies com aquestes, agafeu allò de dir, escolta, em pareu al món que baixo, que està tot perdut.
Una mica no. A mi ara em venia la broma dic que els hi podrien dir que anessin a Turquia. De posar solucions, no? No ho sé. No ho sé, és que
ara ja val el mateix aquí, em sembla. Ja no cal
sí,
anar a Turquia, eh?
No, no ho sé, no ho he experimentat, eh? Vull dir, no cal destapar les vergonyes, no?
No cal.
No, per alguna cosa,
per alguna cosa som a la ràdio. Cadascú, quan es mira el mirall, també, una mica cadascú veu el que vol, eh? No, això...
Bueno, sí, sí, pots veure't moltes entrades o poques. Depèn, vull dir... No, però ara ens hem anat al fil, el que preguntaves, no?, d'aquestes notícies, no?, si és per riure o per plorar, no?, venies a dir?
Bàsicament que, per exemple, avui, que ho contraposes amb aquesta notícia que anem destacant des d'ahir al matí de tota la situació a Síria, i penses, no és que siguem superficials o frívols, és que ens hem passat la partida del cinisme, no?, d'alguna manera.
Una mica, i vaja, no sé la Carlota,
les prioritats.
Però... Sí, jo diria que el que alarma més de la notícia és el fet que es vengui igualment per molt que es posi el prospecte. És a dir, ostres, hi ha efectes secundaris que potser aconsellarien que ni tan sols es posés a la venda. Hi ha, suposo que centenars de productes alternatius, i a Turquia...
Però també qui es llegeix els prospectes?
Exacte.
Ningú, puc... clar, aquesta és la cosa.
Jo sóc hipocondria que me'ls llegeixo, eh?
També et dic que quan ho intentes, poques coses en tens moltes vegades, eh?
I no et prendria res, tampoc, si mires els efectes secundaris. No? Vull dir...
Clar.
Enteneu-me, eh?
Sí, però la cosa és això. En canvi, amb les cremes antiarrugues, diguéssim, la cosa que no es llegeix ningú no et posen lo important. En canvi, les cremes antiarrugues, no? Diguéssim, això t'obliguen a llegir-ho, encara que no ho vulguis llegir, no? I no sé, com ens estan enganyant constantment, no? Amb tota la publicitat i tot el producte, no? Tots els productes que ens venen.
Però és com un engany que una mica ja va inclòs en el preu de la, en aquest cas, de les cremes. Quan tu compres una crema, tu ja saps que no et traurà les arrugues. Aleshores, no sé quin és exactament el mecanisme.
Jo potser ho sé, sí, però no hauria de ser així, no?
Ara passem de mirar el crani a mirar el cutis, els que estem aquí. Però, vaja, no sé si teniu molta confiança en aquestes...
Un placebo, no? De dir, jo com a mínim estic fent alguna cosa. I després, doncs, que pugui semblar que alguna cosa aconsegueixes. Jo, francament, no ho sé. És a dir, ja resulta que sembla que hi ha coses veritablement miraculoses, però jo no ho he seguit.
No. Clar, la cosa és que hi ha una llei de publicitat, bueno, jo quan la vaig estudiar el millor canviat, no? Diguéssim que prohibia la publicitat enganyosa, no? I al final això és publicitat enganyosa perquè t'estan dient que hi ha uns estudis que diuen que hi ha un 18% més de fermesa i dius, aviam, això, senyors, és mentida, no? I per tant és denunciable, no? A ningú li importa gaire, no? Ja ho sabem tots, no? Ens enganyen, sí, perquè qui s'ho creu, és igual, no? Ja vivim en aquest és igual perpetu.
Tenim també ara molta mala relació amb el nostre envelliment i tenim mala relació amb la veritat en aquest moment ja històric.
A veure com demostres que el 18% aquest ha sigut o no ha sigut. Potser ha sigut un 19 o un 16, saps? I aleshores com ho denuncies, això?
I això no impedirà que aquest Nadal els Reis i els Tions portin i caguin moltíssims d'aquests productes. No sé, Carlota, quina solució creus que podem tenir? Perquè, per exemple, portant-ho a l'extrem del cinisme, m'imagino el senyor que té el dilema moral de què fa, si acarona el seu fill o si intenta perpetuar uns quants dies més o uns quants mesos més el cabell al cap, i realment sembla ridícul, però és un retrat de la societat que som, no?
Sí, bueno, és que al final el problema és que és el problema estètic, diguéssim, les arrugues són per les dones i la calvície és pels homes, o sigui, la solució és deixar d'obsessionar-nos amb els nostres cossos i amb la nostra joventut, que diguéssim que no pot ser eterna, per sort, no? I al final és això, aprenem a gestionar-ho d'una altra manera, psicològicament.
Però vaja. Té a veure amb la pressió estètica, al final, clar, és evident... També us dic que jo parlo un tema de pell atòpica des dels 20 anys que també em donen, no, et recepten cremes que ja porten la dosi d'antiarrugues directament, no? Quan tu ni ho demanes, no? Moltes vegades sembla que ja et porta tot cap aquí. I després l'altra reflexió és com funcionen les farmacèutiques. Al final, el que es vol és vendre el producte, al preu que sigui, no? Per tant, és obvi que intentaran maquillar-ho tot el possible perquè el producte es vengui.
Mai més ben dit.
Efectivament, és qüestió de maquillatge. Carlota, moltes gràcies.
A vosaltres. Vinga,
ara canviem radicalment de qüestió, deixem la superficialitat, anem a un tema d'aquells de càrrega profunda. Hem de parlar d'aquesta situació a Síria, on ha caigut el règim dels al-Assad després de mig segle de poder d'aquest pare i aquest fill, també del seu partit, el Baas. Totes les mirades estan ara mateix centrades en saber com serà la transició. A Síria ara mateix ningú pot garantir que hi haurà estabilitat, ni tampoc assegurar que en algun moment la guerra no hi rebrotarà. Tot i això, sobre el terreny, la notícia continua sent l'alegria de la majoria de la població. Des d'ahir, a Catalunya Ràdio, n'hem anat parlant amb analistes, amb periodistes sobre el terreny i també amb la nostra xarxa de corresponsals avui, però volem començar aquesta tertúlia amb una conversa molt més personal. Zaki Al-Rifai, bon dia.
Bon dia, bons dies, bones tardes.
Ets el portaveu de l'Associació Sirio-Catalana per la Llibertat i la Democràcia. Com heu viscut com a comunitat el que ha passat al vostre país d'origen aquest cap de setmana?
Pues la verdad, a ver, lo que ha pasado este fin de semana es una alegría, es un día histórico, le llamo, para todos los sirios. Cómo se ha derrocado, cómo ha caído un régimen que lleva al pueblo sirio sufriendo sus consecuencias desde el año 1970 hasta ahora. Entonces, una alegría, la verdad, pues que está reinando en todo lo que es la ciudad de Siria, las comunidades sirias en Europa, en todo el mundo. Es una alegría, la verdad, pues inesperada. Claro que lo esperamos desde que comenzó la revolución en el año 2011. Pero que llegue a este momento que podemos ver Siria libre, Siria respirando libertad, eso de verdad es un orgullo, es un día de verdad importantísimo para todos los sirios y toda la gente que cree en la libertad y que han apoyado al pueblo sirio.
M'agafo el nom de la vostra associació que porta les paraules llibertat i democràcia. I ara mateix una finestra d'oportunitat realment per la llibertat i la democràcia síria?
Bueno, es que, a ver, sí, nuestra asociación es una libertad y democracia. Eso es lo que reivindicamos desde siempre para Siria y creo que ya lo hemos conseguido. Ahora sí que podemos hablar de una Siria libre y democrática. Bueno, esperamos que sea así en el futuro. Yo tengo mucha fe en que en el futuro puede ser libre y democrática Siria y unida sobre todo para todos los sirios. Es nuestro deseo que Siria sea un país unido donde cabemos todos los sirios. Siria es un país que tiene un mosaico, la verdad, distinguido y diferenciado, y ahí pues queremos estar todos ahí en Siria porque la verdad todos los sirios han luchado por este día que hemos vivido ayer.
És obvi amb les teves explicacions i també en el teu to, si m'ho permets, que viviu hores d'esperança, però suposo que també hi ha una part de por. Aquesta coalició de rebels que ha derrocat al-Assad sembla que busquen un règim islamista. Hem vist en altres revolucions àrabs, amb el cas evident de Líbia, que la història no ha acabat gens bé. No sé com conjumina les dues coses ara mateix.
Bueno, a ver, yo estoy hablando de hoy, de lo que está pasando ahora. La historia de cada líder o de cada fracción o lo que sea, antes, pues la verdad, a ver, sí que puede ser preocupante, pero en nuestro caso en Siria, yo creo que no es un caso comparativo con Libia ni con otros países. Estamos hablando, sí que tenemos algo en común con estos países que son árabes, pero y que solo tiene una mayoría musulmana, pero que pasa es otro caso Siria. La dictadura de Siria, la verdad, no ha estado en ningún país árabe. Y tenemos mucha esperanza de que estos nuevos, bueno, vamos a llamarle líderes, que van a estar, la verdad, el pueblo sirio, a ver, su revolución continúa hasta que ve Siria libre y democrática. Entre comillas, voy a decir que los sirios tenemos que ir vigilando a estos. Y tenemos mucha esperanza porque son de nosotros, son nuestros hijos. Le llamamos rebeldes, le están llamando ustedes rebeldes. Para mí son unos héroes que han podido derrocar a un régimen de 54 años de dictadura. Y yo también he escuchado pues, una entrevista en la CNN a su líder y él ha dicho una frase importantísima para mí. Él dice, a ver, él va a actuar en función de la necesidad del país y de cómo está el país, teniendo en cuenta toda la historia del país. Entonces, en Siria hay es un país que tiene, la verdad, pues, muchas minorías de todos, y para que podamos tener una Siria libre, estable, democrática, pues cualquier líder tiene que tener en cuenta pues la composición del pueblo sirio. Si no lo tiene en cuenta, pues esto no vale. O sea, no podemos ahí pues admitir un régimen islamista cuando pues ahí tenemos pues hay cristianos, hay dentro también de los musulmanes hay sunitas, chiitas, alawitas, rusos. Tenemos también a nuestros hermanos kurdos, que son árabes pero no son sirios. Entonces cualquier régimen que viene pues tiene que tener en cuenta toda este mosaico sirio, y esperamos que lo sea, esperamos que lo tenga en cuenta esto. Y yo, la verdad, pues, a ver, no digo que me niego a compararme con Libia, con otros países, yo espero para Siria lo mejor, y confío, igual que todos los sirios, de que Siria va a ser un país que va a salir de esta aislamiento que ha sufrido hace mucho tiempo, que tiene que volver Siria a ser un libre, democrático, que todos los sirios que pueden trabajar y actuar en su país, cabemos todos en Siria. Siria es grande, Siria tiene un corazón elástico, entre todos cabemos en Siria, y va a ser así.
Com explicaries a la gent que no tingui gaires coneixements o que no sàpiga res pràcticament de Síria, més enllà de les notícies dels últims anys, quin és l'impacte per tu i per la comunitat de sirians refugiats fora del país de despertar-vos diumenge amb la notícia que Al-Assad havia fugit de Síria en avió?
Bueno, como cualquier régimen dictatorial, la verdad, pues ahí empiezan las sorpresas, empiezan las consecuencias, empiezan a vivir cosas cuando el régimen se marcha, cuando se derroca, cuando se cae. Y la verdad, hay muchas sorpresas. Por lo que ha dejado el Assad esta mañana, hemos contemplado, la verdad, una cosa histórica, una cárcel de Siria, se llama cárcel de Sednaya. ¿Cómo estaban la gente ahí? Pues, en vez de sus nombres, lo ponían número a cada uno, en unas celdas individuales, un estado de verdad que no es humano. Eso lo ha visto todo el mundo, y esto no lo sabían los sirios. Ahora que se lo han visto, y hay mucha gente, bueno, creía que el régimen dictatorial de Siria pues tenía, o sea, presentaba estabilidad en Siria, pero eso no es verdad. Era un régimen, la verdad, pues tirano, y más lo que hemos visto. Y ahora los nuevos que están ahora, pues los revolucionarios en Siria, con su líder y todo, pues han dicho a todos los sirios que están fuera, le van a facilitar la volver ahí a su país libre y todo, y están contentos todos. Yo he visto en muchos casos que hasta ayer estaban con el régimen, y hemos visto como del día a la mañana pues han cambiado, pues ponían la bandera roja y ahora de repente han puesto la bandera verde, que es la bandera de la libertad de Siria. Entonces yo creo que, a ver, todos los sirios están contentos, todos, independientemente de su posición durante la dictadura. Yo tengo amigos, compañeros que estaban, defendían al régimen sirio, y ahora cuando han visto lo que hay y cómo lo han cómo han actuado los rebeldes, se puede llamar rebeldes, porque en castellano pues quizá podemos decir que esta es la palabra, para mí son unos héroes de Siria, unos héroes de la libertad, cómo han visto que en 12 días han podido pues liberar a todo el país sin ningún derramamiento de sangre, y entonces sin bombardeos, sin nada, respetando a toda la gente, respetando a quien encontraban. Decían a la gente que nosotros venimos para aportar libertad y tranquilidad a vosotros, no somos vuestros enemigos, y han tendido la mano a todo lo que encontraban, empezando desde Alepo arriba hasta dar a mi ciudad natal en el sur. Incluso hay muchos detalles, por ejemplo, a todos los hermanos cristianos que tenemos, decían, oye, estáis vosotros, para nosotros, que no os preocupáis, porque había preocupación, ¿no? Dice, a ver, estos pueden ser, no sé, tienen un historial islamista y todo, entonces puede que sean un poquito, se van ahí a aplicar su ideología, vamos a llamarle, ¿no? y han dicho que no, nosotros vamos a restaurar una Siria democrática libre y vamos a ir que hay unas leyes donde os protegen a vosotros y a nosotros, ¿vale? Porque todos somos, componemos este país, y entonces la gente de verdad está mucho más tranquila, y yo espero que sea así, y mucha gente, mucha esperanza de los sirios de que vamos a tener un país libre, un país democrático. Yo llevo aquí desde el año 2010, que no he podido volver ahí a mi país, simplemente porque me he posicionado con la revolución, porque me he posicionado con defender a mi pueblo, a mi país y todo. Este era un motivo para que yo no puedo volver a Siria. Ese es inhumano, no se puede aplicar. Hoy día, con esta nueva Siria que nació ayer, el 9 del 12 del 2008, el 8 del 12 de 2024, yo creo que ahí todos los sirios van a estar contentos, todos los sirios se van a encontrar bien definidos ahí en su Siria, como son, cada uno es libre de aplicar, de practicar la religión que quiera, de joder que quiera, y sentirse sirio como cualquier hermano suyo.
Zaki, ens parles d'aquestes esperances de llibertat i de convivència entre les diferents comunitats que hi ha dins de Síria, però tu mateix em recordaves aquest historial que hi ha a l'origen d'aquest grup de qui estem anomenant aquests rebels. De fet, són gent fundada com a filial local d'Al-Qaeda, després és veritat que n'havien trencat. Per tant, no sé si en algun moment aquest camí que estàs dibuixant d'esperança cap al futur et fa por que es torci, per exemple, amb una aplicació de la xaria a la manera restrictiva que hem vist també en altres països.
Mire, sí que pueden tener estos grupos, no sé, un historial, un inicio, un comienzo, vamos a llamarle islamistas, hasta yihadistas, incluso hasta, terroristas algunos que van más allá, le llaman así. Pero bueno, ellos saben que esta forma de ser, esta ideología o sus principios suyos no tienen cabida en Siria. Entonces ya es falsa esta revolución. Entonces, si llegamos a esto, el pueblo sirio va a seguir su revolución hasta que haya una Siria realmente libre. Yo creo que es absurdo que esta gente no tengan a los sirios como brújulas suyos, ¿vale? Como decir, vale, pues el pueblo sirio, su naturaleza es así, y lo que pide es esto, y ha sufrido muchísimo una dictadura de 54 años, una revolución de 14 años, donde ha aplastado todo. Ahora, yo creo que es absurdo que venga esta gente a aplicar unas cosas que no lo quieren los sirios, y yo te aseguro que los sirios van a estar ahí bien vigilando esta situación, y si no, es que no va a aceptar a esta gente. Siria no es un país que puede estar gobernado por unos terroristas. No, su naturaleza no es así, ni Siria ni cualquier otro país. Entonces, esto no se va a aceptar, eso se va a rechazar. Si ellos quieren aplicar sus leyes, entonces yo, según, a ver, que he visto, vuelvo ahí a la entrevista que hizo su líder, señor Ahmed al-Sharaa, diciendo que no, nosotros venimos para, la historia suya, le preguntó a la periodista ahí su historial antes que estaba, no sé qué, en Al-Qaeda o no, tal, así, dice, bueno, nosotros ahora estamos en Siria nueva, y cualquier persona se transforma, se cambia, y se adapta a las nuevas situaciones que hay. Entonces yo confío que esta historial o este comienzo de esta líder o lo que lo rodean no se va a aplicar en Siria. Van a aplicar una Siria libre para todos.
Doncs esperem que es faci realitat aquest panorama que ens dibuixa en Zaki Al-Rifai, que és el president, el portaveu, de fet, de l'Associació Sirio-Catalana per la Llibertat i la Democràcia. Zaki, gràcies per atendre'ns aquesta tarda al Catalunya Migdia.
Gràcies, Tede, gràcies a Catalunya Ràdio.
I ara el que volem fer també és saludar Rosa Otero, que és assistent de Comunicació i Relacions Externes d'ACNUR Espanya. Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora dibujamos el panorama de presente, pero el presente más inmediato lo que nos lleva es a una emergencia humanitaria. Ahora mismo en Siria tenéis contabilizados que hay más de 15 millones de personas que necesitan cosas básicas de manera urgente. ¿Cómo es de grave la situación ahora mismo después de tantos años de guerra en el país?
Prácticamente el 90% de la población en Siria necesita ayuda humanitaria. Ahora mismo estamos viendo cómo están regresando por algunos puntos, tanto desde Turquía como desde Líbano, personas, refugiados sirios, que ante el cambio de régimen, quieren volver para contribuir a un proceso de transición y volver a sus hogares, pero la situación dentro es complicada porque muchas partes muchas infraestructuras están dañadas tras casi 14 años de guerra, la población necesita asistencia humanitaria, la economía es frágil. Entonces es una situación a la que estamos dando seguimiento, es una situación que cambia y evoluciona por momentos y es complicado predecir qué puede suceder, ¿no?, en las próximas semanas y en los próximos meses, pero sí que hay que seguir dando apoyo a la población, tanto a la que ha permanecido en Siria, a los desplazados que están retornando a sus casas, como a las personas que puedan llegar también a Siria esperando volver a sus hogares después de tantos años.
Es sin duda una de las crisis de desplazados más importantes de todo el mundo, sino la que más en diferentes años. 6,8 millones de desplazados internos, más de 5 millones de refugiados en países vecinos. ¿Cómo se gestiona ahora mismo una situación tan grande?
Pues como dices, es la mayor crisis humanitaria que hemos visto en los últimos años. Son más de 13 millones en total, que es una población enorme, y hay que seguir sobre el terreno. Ahora mismo es verdad que los combates que se han producido en estos últimos días nos han obligado a cortar parte de las operaciones porque la seguridad no estaba como para poder seguir prestando esa asistencia, pero estamos retomando poco a poco. Es importante seguir evaluando, seguir viendo cuáles son las necesidades y seguir pudiendo entregar pues desde lo más básico, ayuda para poder rehacer sus hogares, para poder reconstruir, asistencia básica, alimentos, todo lo básico, pero para eso también hace falta que la comunidad internacional siga pendiente, que más allá de el interés que se puede producir ahora mismo con estos cambios, siga prestando pues asistencia, siga prestando financiación para poder reconstruir Siria, para que podamos tener una Siria próspera y dejar atrás pues un conflicto que en este proceso, que ojalá sea de transición pacífico, que hay que seguir viendo cómo evoluciona, pero ojalá los sirios puedan regresar en algún momento a sus hogares, la comunidad internacional siga prestando esa ayuda que tanto necesitan.
Hablas del regreso, también escuchamos las autoridades sirias hablando del regreso de los refugiados, pero no sé si el país está en situación de acoger a la gente que se tuvo que ir, que se encontraría un refugiado siriano que vuelve ahora mismo siguiendo este llamamiento.
Pues ahora mismo se encuentran con un país en el que el 90% de la población de sus conciudadanos necesitan asistencia humanitaria, algún tipo de asistencia, lo cual es un estado, es un país en una situación muy frágil y al que todavía pues hace falta tiempo para ver que los propios refugiados puedan decidir, puedan evaluar, puedan hacer incluso visitas para ver cuál es la situación, si sus hogares siguen estando en pie, porque tantos años de guerra también ha destruido muchos de los hogares y puede que esos ciudadanos, esos refugiados sirios, no tengan un hogar al que volver. Entonces es un proceso que va a ser largo. Los refugiados sirios necesitan tiempo, necesitan el espacio para poder entender cuál es la situación que se va a desarrollar y sobre todo ahora mismo es muy complicado porque evoluciona, es complicado tanto para los que estamos sobre el terreno, para los refugiados, para todos, predecir qué puede pasar, con lo cual a corto plazo es complicado decir que esos 13 millones de refugiados sirios puedan regresar. Ojalá pase, porque el deseo de la mayoría, como decía el compañero anterior, los refugiados al final lo que quieren es regresar a sus hogares, pero todavía es muy pronto para poder anticiparlo.
Doncs les explicacions de Rosa Otero, assistent de comunicació i relacions externes d'ACNUR Espanya. Gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies. És d'aquelles notícies realment que ahir, quan ho anàvem seguint des de primera hora del matí a l'antena del suplement, tens la sensació d'estar escoltant per la ràdio un fet històric d'aquells que, home, no direm que d'aquí 20 anys ens en recordarem d'on érem quan va caure l'Assad, però sí que poses la ràdio un diumenge al matí i dius, ostres, estan passant coses.
I d'un dia per l'altre, gairebé, com dic i diu, no teníem els indicis que això pogués passar diumenge, com a mínim, vaja, jo, a mi se m'escapava molt, i sí que dona un aire de mur de Berlín, un aire d'una cosa que passa molt ràpidament, i que dius, potser hi havia moltes coses al darrere, una onada de corrent al darrere que potser no teníem molt present, que suposo que té molt a veure amb la geopolítica de la zona, de fins a quin punt, doncs, els fets del 7 d'octubre, el perjudici enorme que va rebre Hamas i també Hezbollah i fins a quin punt doncs, això el règim sirià doncs, ha vist que això l'afectava indirectament i ara resulta que doncs, hem de tenir en compte una altra Síria que veurem si pot ser més democràtica del que ha estat fins ara, veurem si en canvi doncs es radicalitza o si entra en una guerra civil, que és una cosa que tampoc seria descartable, confio que sigui per la via de la pau i la democràcia, però en qualsevol cas, sigui d'una manera o d'una altra, influeix moltíssim amb els dos grans eixos mundials que s'estan creant i que cada cop són més evidents, no? Vaja, per dir-ho molt clarament, Orient contra Occident. I amb aquesta caiguda del règim, em sembla poder detectar una peça menys o una peça desfavorable cap a les posicions més autoritàries, per dir-ho així.
Sí, és el que comentaves, una nova Síria i un nou Orient Mitjà, perquè hem de veure com es van col·locant, no?, tots els actors, no? És a dir, tant Rússia com Iran, que donàvem suport a Síria, Israel, que està en aquella posició, no?, de sempre jo he aconseguit atacar, o gairebé fins i tot ells s'atribuïen que gràcies als atacs a Hezbollah i alguns dels atemptats que fins i tot va haver-hi, no?, que va haver-hi a Síria i van haver-hi morts per part d'Israel, doncs gràcies a ells havia caigut el règim, no?, per tant també hem de veure quin paper juga Israel, i un actor, no?, que aquests dies, no?, aquests dies, aquestes hores, perquè ha estat una operació llampec, no?, tots els experts anàvem parlant, que és Turquia. No? Que Turquia no apareixia enlloc, però sembla doncs, que podria estar al darrere, no?, dels rebels, tot i que els mateixos, no?, com entrevistaves aquest refugiat sirià, deia que no volien dir la paraula rebel, doncs que podia estar donant suport, tot i que realment Turquia ho nega. Veurem sobretot, no?, com es situa Turquia, com es situa Erdogan, i aquest somni que sempre ha tingut, no?, que llegia aquestes últimes hores de la gran Turquia, que veurem també com acaba Erdogan.
Justament amb una persona que coneix bastant el tema. No, perdona, temes terminològics. Un rebel acostuma a anomenar-se d'una persona que no se'n surt d'una revolució.
Sí, correcte. Per tant, seríem ets rebels. Seria.
Exacte, i una revolució és una cosa que triomfa.
Sí, passa que tots hem fet servir aquest terme, no? Aquest terme de rebels.
Que fa 10 dies eren rebels, potser ara són revolucionaris.
Exacte. I aviat governants.
No, jo només vull destacar això, que en 12 dies han fet el que portaven intentant durant 13 anys. Crec que això, d'una banda, és evident, i de l'altra també pensar una mica què passarà ara. És a dir, jo entenc perfectament l'optimisme i l'eufòria, però crec que serà molt difícil de governar, tenint en compte totes les posicions que hi ha hagut per fer aquesta revolució, no? Com es conjugaran islamistes amb rebels o revolucionaris laics i els kurds, o sigui, entenc el moment en el que estem, però alhora també una mica de cautela per veure com acaba realment, i si acaba sent, que no seria la primera, una de les revolucions frustrades, i si s'ha de tirar d'autoritat d'aquests nous grups per aconseguir un país, diguéssim, d'alguna manera unit. I aquí és on hi pot haver problemes, i especialment, com sempre, amb tots aquests processos, per les dones.
Doncs ens seguirem parlant els pròxims dies, perquè, com diem en aquests casos, és evident que això no es resoldrà ni en qüestió d'hores ni en qüestió de dies, per molt que aquest desenllaç més immediat del cap de setmana sí que hagi estat en aquest període curt de temps. Ara, passant 2 minuts de 3:45, farem una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem d'aquesta pilota nova que ha llançat avui Junts per Catalunya al tauler polític espanyol, amb aquesta moció de confiança que li han demanat a Pedro Sánchez que presenti i que el PSOE ja ha rebutjat. Ara tornem.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre. Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva. Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladí, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
El D-Hub presenta la nova exposició 100 objectes d'IKEA que ens hagués agradat tenir a Vinson. Un diàleg entre el disseny escandinau i el disseny mediterrani i un homenatge a l'emblemàtica botiga barcelonina. Fins al 23 de febrer el disseny cap a la plaça de les Glòries. Ajuntament de Barcelona.
Busques plans nous per als caps de setmana?
Al Museu Nacional d'Art de Catalunya hi trobaràs activitats diferents cada dissabte i diumenge.
Tallers de creació, teatre, sessions de DJs, visites per descobrir les històries de les obres d'art, espais familiars i molt més.
Tota la informació a capdesetmanamanac.cat.
Cap de setmana, cap al Manac.
Saps que si et subscrius ara a El Periódico t'emportes un xec regal de 15 euros a Amazon.es?
I quin és el truc?
Això, que la teva subscripció es converteix en 15 euros per a les compres de Nadal a Amazon.es.
M'encanta la màgia.
Doncs aprofita. Només ara. Només amb El Periódico.
Ho, ho, ho!
Aquest equip ho dona tot perquè aquest Nadal sigui el millor moment de l'any. Milers d'idees per regalar, el millor servei d'entrega i instal·lació o recollida la teva botiga en només 30 minuts. MediaMarkt, ho has de viure.
Ja tens els bombons per Nadal? Perquè ara al Corte Inglés, si en compres dos, te n'emportes tres en totes les caixes de bombons Lindor de 337 grams. En compres dos i te n'emportes tres. I el mateix en tota la Gula del Norte, el Torró de Xixona o Alacant el Lobo i en milers de productes més. En compres tres i en pagues dos. En compres tres i en pagues dos.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
En Titó se'n va d'excursió a l'Àrtic.
Mira, és una morsa.
Troba el llibre a la botiga Trescat i els punts habituals. A Eugene, ja fa 25 anys que ajudem a construir famílies. Som una de les clíniques de fertilitat més modernes d'Europa, amb 6.000 metres quadrats dedicats a la teva salut reproductiva. Ens trobaràs al carrer Balmes 236, a Barcelona. Entra a eugene.cat o truca al 900 510 520 per demanar la teva primera visita gratuïta. Eugene, experts en fertilitat.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900 730 125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Catalunya migdia.
Ara passen 6 minuts de 2 quarts. Sintonia. Sintonia per explicar-vos que avui estàvem pendents de la posició que prendria Junts per Catalunya a la seva relació amb el PSOE, que ara fa un any ja que van començar amb aquells primers compromisos amb els socialistes a canvi d'investir Pedro Sánchez. Doncs bé, malgrat que el balanç que en fan és clarament negatiu, diuen que res del que van demanar ha prosperat, finalment Carles Puigdemont s'ha inclinat per collar, però no per ofegar el president espanyol. No hi ha hagut ultimàtums directes, però sí, en canvi, una proposta perquè Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés. I aquest, com sabeu, és un mecanisme que només pot activar el mateix president espanyol.
Si no se sotmet a una qüestió de confiança, tot i que hi hagi una petició per part del Congrés espanyol de fer-ho, em sembla que seria una greu irresponsabilitat que demostraria que ja no té la nostra confiança i nosaltres, òbviament, hauríem de prendre les nostres decisions, ha arribat a aquell punt. I si, òbviament, la perdés, ell ha de prendre una decisió. Li toca a ell saber el que ha de fer. Però, vaja, jo fos primer ministre d'un govern que el Parlament m'acaba de censurar, m'acaba d'esmenar o m'acaba de retirar la confiança, jo sé el que faria jo. Però tractant-se de Pedro Sánchez, crec que no ho sap ningú.
Doncs bé, la Moncloa no ha trigat ni un quart d'hora a descartar que Pedro Sánchez es pugui sotmetre a aquesta qüestió de confiança. La seva posició és que sí que estan complint els acords amb Junts i, per tant, com a mínim de portes en fora, diuen que no se senten intimidats. Això és el que han expressat Emma López, de l'executiva del PSOE, i el ministre Ángel Víctor Torres.
Estamos dentro de la negociación de los presupuestos, hay que respetar esas negociaciones y lo que hay que tener es calma y tener claro el objetivo. El Partido Socialista es un partido de fiar, es un partido que cumple.
Bueno, yo creo que tenemos a un presidente que tiene claramente la confianza de la mayoría de los españoles, con un gobierno fruto del pacto de legislatura y de investidura.
I ho dèiem, aquesta moció de confiança, aquesta qüestió de confiança només la pot activar el mateix Pedro Sánchez, però que sí que pot fer Junts i que de fet ja ha fet és demanar que es voti aquesta proposició no de llei proposant-la. Per tant, en si mateix tindrem un debat sobre el debat i aquí els números doncs, poden ser més o menys els que podria buscar Junts per pressionar el PSOE, que és ensenyar-li que està en minoria, no?
Clar, és a dir, si Junts busqués fer una maniobra realment decisiva, el que hauria d'haver fet és apostar per una moció de censura. Quin problema té? Que llavors hauria d'haver votat a un candidat del PP perquè en aquesta aritmètica hi juga Vox i, per tant, s'hauria de votar a Alberto Núñez Feijóo. Què ha optat per fer Puigdemont? Tot el contrari, és una mena d'amenaça però sense efectes reals, perquè al final una qüestió de confiança no només depèn de Pedro Sánchez, sinó que en aquest cas tampoc és efectiva, és a dir, encara que la perdés, ell seguiria sent president del govern. Per tant, el que es buscava era una maniobra totalment política, una forma de fer un crit d'alerta de cara a la negociació dels pressupostos generals de l'Estat, però jo tinc la sensació que en el fons no es trenca res. I no només això, sinó que les negociacions continuen. És a dir, si ell hagués anunciat avui que es trencaven les negociacions, estaríem parlant d'una altra cosa. Però tinc la sensació que a finals d'any acabarem de veure aquest traspàs de competències en immigració, que ja està força avançat, com han dit tots els actors implicats, i per tant el que està fent Junts és una mica collar per aconseguir un primer triomf ja abans del 2025. També és cert que el compliment dels acords és molt complicat que es compleixin, en el sentit de hi ha acords que van signar el PSOE i Junts que no depenen només del PSOE. I ho veiem en el cas de l'aplicació de l'amnistia, que ara mateix està en mans dels jutges, en el cas del català a Europa, fins i tot Junts ha agraït diverses vegades al ministre espanyol d'Exteriors, a Álvarez, la feina que està fent, però tot i això tampoc s'està aconseguint que el català sigui oficial a la Unió Europea. I d'altra banda, el tema del finançament, que ara mateix, de moment, segueix sent un triomf d'Esquerra, no pas de Junts. Per tant, què és el que busca Puigdemont amb aquesta maniobra? D'una banda, seguir mantenint que negocien de forma diferent Esquerra Republicana quan en el fons s'estan trobant amb el mateix problema, que és que potser els acords eren molt ambiciosos i requereixen de més temps, i estem parlant de que hi ha un any només de govern. Per tant, encara hi ha un carril per on avançar en aquesta negociació i que, en el fons, no es trenca res. Fins i tot crec que avui ha agafat desprevingut a Alberto Núñez Feijóo, perquè Feijóo no ha dit dono suport a aquest debat sobre si Sánchez s'ha de sotmetre o no a una qüestió de confiança. I, a més, Vox ha sortit a la càrrega dient que amb Junts no hi participaria. Per tant, crec que ha sigut un crit d'alerta, però d'efectes polítics ara mateix no en tindrà cap.
Jo mateix, Jordi?
Sí.
No, els que ens estaven mirant i amb qui parlava, saps?
Aquells... Una mica d'autogestió, eh?
Una mica d'autogestió. Ens estaven mirant i amb qui parlava. Un parell de conceptes sobre el que comentaves de la maniobra política, no? I fent servir la metàfora que has parlat abans de la publicitat de la pilota, no? Quan tu jugues a pilota, la pots xutar endavant o la pots punxar, no? I, per tant, en aquest cas, no l'han punxat. Si la punxa, s'acaba el joc. No l'ha punxat, ha tirat endavant. Maniobra, doncs, per tirar endavant. I el que deia Puigdemont, no? Si realment arriba aquesta iniciativa parlamentària d'una qüestió de confiança... Ho faig així perquè, clar, el tràmit parlamentari a vegades costa d'entendre, no? Vull dir, ells presenten una iniciativa parlamentària, ara s'ha de votar i ha d'haver-hi el pertinent debat. Si arriba aquesta iniciativa i l'acaba guanyant Puigdemont, evidentment, amb els vots de PP i Vox, l'únic que hi haurà és una reprovació cap a Pedro Sánchez. Hem vist aquí mateix, al Parlament de Catalunya, moltes reprovacions de consellers i no ha passat res. Absolutament res, vale? Per tant, en aquest sentit, crec que és el que deia, no? Xuta la pilota endavant, no punxar-la. I després, si tirem de maroteca, a Junts li agrada aquesta maniobra, no?, de la qüestió de confiança. I poso dos exemples. 2016, quan hi havia, em sembla molt lluny, però aquí al cantonada, Junts pel Sí, Puigdemont no li aproven els pressupostos, ell és president, per tant, convoca una qüestió de confiança, la guanya, i surt aquella famosa frase de referèndum o referèndum, que és l'embrió de l'octubre. Aquell dia li surt bé la jugada. Però és que si no anem gaire més lluny, 2022, en ple debat, aquells debats soporífers, i la Júlia ho sap, de política general... ens enganyem, Albert Batet, al final de tot, el portaveu de Junts, surt i demana una qüestió de confiança en el president Pere Aragonès. Recordem que en aquell moment Junts estava a govern, per tant era soci i demana qüestió de confiança. Què passa? Els fets van superràpid. L'endemà mateix el president Aragonès destitueix el vicepresident Jordi Puigneró i hi ha una consulta i Junts surt del govern. Per tant, és una maniobra, si em permet l'expressió, maniobra política, doncs, que Junts l'ha fet servir un parell de vegades i que crec que en aquest cop és més pressió política que no pas, que no pas res més.
Jo diria que Junts sí que té la antecedents que demostren que està disposada en circumstàncies determinades d'impulsar mocions de censura. L'exemple és Pedro Sánchez. El Pedro Sánchez és president per una moció de censura. I en aquell moment va ser contra Mariano Rajoy, però Junts va dir, escolti, això ja no arriba més, i va propiciar un canvi de govern.
Però hi havia el cas Gorka, hi havia una corrupció.
No, i que no donava suport a Rajoy.
I la iniciativa havia estat del PSOE de Pedro Sánchez.
Correcte, correcte, però el cas és que s'hi va sumar. I que, per tant, això no... A l'hora de fer canvis, quan realment és necessari, és una aposta que es pot fer i que està disposada a fer Junts. El que passa que, en aquest moment, jo diria que estic d'acord amb vosaltres que és un tema de donar un toc d'alerta, un DEFCON 1 en tota regla, de dir, escolta, hi ha coses que són d'alt voltatge, que ara després en parlo, que és allò que es pugui parlar a la taula de Suïssa, que és configurar un estat diferent, una veritable aposta per un nou finançament i una plurinacionalitat, i després ve coses que és, escolta, el compliment fins ara dels últims anys, de l'últim any i pico, doncs és molt escàs. I això és de mirada més aviat curta, i sí que em sembla que demanava un avís de dir, escolti, com a mínim, que quedi molt clar davant de l'opinió pública que allò que se'n diu confiança s'està perdent o s'ha perdut. És a dir, quan es planteja una qüestió de confiança que és una prerrogativa única del president del govern, però sí que es vol debatre al Congrés dels Diputats, el que s'està dient és volem evidenciar davant de la població que la confiança s'està perdent. Sembla que és un gest previ a una possible no suport als pressupostos, per exemple, que sembla que és una cosa prou sensible i és una cosa prou probable. Una altra cosa és el que deia abans del magma de fons, perquè avui estava llegint l'Ivan Redondo a La Vanguardia, on per enèsima vegada torna a parlar de la majoria plurinacional. I aquest corrent de fons que diu no, pues que això ve de la moció de censura i que aquesta moció de censura que va propiciar el govern de Pedro Sánchez vol dir una altra Espanya, vol dir una Espanya plurinacional. Ho esmenta en aquest article 4 vegades, la plurinacionalitat. No, jo no la veiem per enlloc. No hi és per enlloc, la plurinacionalitat. En cap mesura, en cap declaració, en cap llei, en cap acord. I, per tant, això, que també és una cosa que està teòricament observada per observadors internacionals, també continua sent massa lenta. El que vull dir és que hi ha una part que és un avís de legislatura i hi ha una altra part que és un avís d'estabilitat de l'Estat, que és veritat que estem pendents d'una sentència del Tribunal Constitucional pel que fa a la llei d'amnistia, però estem pendents d'altres mesures on representa o representava que una majoria... PSOE, Podemos, Bildu, BNG, PNB, Junts, Esquerra, etc., podia configurar una Espanya diferent. El que vull dir és que trencar aquesta legislatura no només trenca un govern Pedro Sánchez, trenca una esperança d'una reforma que representava que havia de ser a fons. I el més calent està a l'aigüera. No m'estranya gens que Junts faci el DEFCON 1 o el DEFCON 2.
Clar, ho deia la Júlia, i també ho apuntaves tu ara... Les dues coses a la vegada no poden ser. El PSOE diu que estan negociant els pressupostos espanyols i Junts diu que no han aconseguit el català que sigui oficial a Europa, que l'amnistia no és completa, que el finançament singular que està negociant també en paral·lel Esquerra Republicana, en realitat acabarà abocant a la consolidació del cafè per tothom i que, mentrestant, a Catalunya, el govern de Salvador Illa va aplicant la normalitat institucional que xoca amb el discurs i amb l'ideari de Junts. Si les dues coses a la vegada no poden ser, no vull dir que algú menteixi, però algú té un problema de termòmetre com a mínim, no? De saber què està passant.
O de saber vendre els propis acords, no? Jo crec que Junts ara mateix, a nivell polític com a partit, necessita guanyar alguna cosa, és a dir, tenir un triomf molt ràpid, perquè el fet d'haver perdut també al govern de Catalunya, ja no només Junts, sinó també Esquerra Republicana, els hi fa que la seva competició al Congrés sigui més agra que abans, sigui més necessària que abans, també per la seva supervivència a Catalunya, i perquè tinc la sensació que saben que Catalunya, entre moltes cometes, amb el govern d'Illa, i tenint en compte que Esquerra, previsiblement, hauria de donar suport als pressupostos, el millor lloc on jugar-se l'ara és a Madrid. I per què? Perquè allà són decisius. I, en canvi, a Catalunya, ara mateix, només és decisiu Esquerra Republicana i els comuns, perquè el govern està molt centrat en complir amb aquests dos partits i no tant, ara per ara, en mirar cap a Junts. Per tant, a Madrid és on es disputa ara aquesta guerra, però d'altra banda tampoc poden deixar caure Sánchez, perquè si governa el PP amb Vox, no només anar a un procés electoral els hi pot fer perdre aquests 7 escons que té cadascú decisius, sinó fins i tot perdre la incidència política posteriori. És a dir, si Junts no obre la porta a pactar amb el PP, Junts també es quedarà fora del taulell polític. Per tant, encara estarà en una situació pitjor que la que hi ha ara. Per això deia que avui el que hem vist és un gest cap a Sánchez, però al final res es trenca, perquè crec que Junts tampoc s'ho pot permetre ara mateix.
Marc.
Sí, no, és el que comentaves, no?, d'aquests acords, no?, d'aquella famosa frase, no?, que no li ha sortit bé Junts, no?, que era cobrar per avançar. No? Vull dir, crec que la retòrica que abans parlaves, no?, de la semàntica, no?, de refugiats, no refugiats, de rebels i no rebels, aquesta frase de cobrar per avançar, que em van fer molta bandera en el seu moment, i que van dir, si no passa això, no farem això, doncs ha caigut, evidentment, però és que potser ja ho sabien, no?, o potser van pecar d'incrèduls, no?, de dir, no li donaré suport sempre quan, recordeu, donaré suport a Sánchez si el català s'aprova a Europa. No s'està aprovant. El mateix del finançament singular. Podríem dir també potser el mateix d'Esquerra, tot i que no va fer servir la terminologia cobrar per avançar. I per tant ens trobem en un punt en què Junts, com dieu, no?, ha de fer aquest toc d'atenció, no?, ha de fer aquest DEFCON 1, DEFCON 2 ja seria moció de censura, no? Potser?
Sí.
Sí? Fent servir el mateix símil, no? Aquest toc d'atenció, tot i que també, és el que diu la Júlia, clar, si cau hi haurà un govern PP-Vox, tot i que crec, i avui he dit algun cop aquí, que Junts això no li fa por.
Bueno, a veure, escolta...
Crec, vull dir...
No, i que està per veure, és a dir, Pedro Sánchez també hauria tingut l'ocasió de dir, escolta, no està d'acord, doncs fem una qüestió de confiança, i a veure si la guanyo, perquè, vaja, tal com el coneixem, hauria estat capaç de dir, escolta, doncs mira...
Faria si tingués les enquestes a favor.
No només les enquestes, sinó els
partits.
No les
té en aquests moments.
Els partits, és a dir, només et cal que els partits estiguin a favor. Haver fet la maniobra de dir, escolta, m'hi sotmeto, confereixo algunes coses que ja estan previstes a Junts i a Esquerra Republicana, les avanço el calendari, engego màquines, començo a complir i guanyo la qüestió de confiança. Hauria pogut fer això.
Sí, clar, però no ho farà.
Havent-ho negat significa que no té la sensació que ara mateix pugui complir. Per tant, pinta malament.
O té la sensació que no pot caure.
Que
Junts no el deixarà caure.
O que no el deixarà caure.
I que tampoc li vol comprar el relat a Puigdemont. És a dir, una cosa és que et surti de tu com a president del govern a sotmetre't a una qüestió de confiança perquè tu creus que és el que has de fer, i l'altra és fer-ho perquè Puigdemont t'ho demana. I tenint en compte que sempre mirem l'òptica molt catalana, però penseu en el que suposa Puigdemont a la resta de l'estat espanyol, a nivell judicial, mediàtic, en tots els aparells de l'estat, no? Al final no és una persona qualsevol de cara a Sánchez, i jo crec que precisament per això Sánchez ha volgut matar-ho tan ràpid. En només 10 minuts hi ha sortit el PSOE a dir que no.
Doncs ho seguirem al llarg dels pròxims dies, perquè aquest tema segur que tindrà continuïtat. Avui ho deixarem aquí. Hem fet tertúlia amb la Júlia Reguer, cap de política del periòdic, en Jordi Cabré, escriptor i advocat, i en Marc Bataller, periodista. Gràcies als tres. Bona tarda.
Bona tarda.
Perquè el que farem ara és recordar-vos que diumenge que ve se celebra l'edició d'aquest any de la Marató del 3CAT. Està dedicada, en aquest cas, a les malalties respiratòries. Per això, fins dimecres, dedicarem un espai al Catalunya Migdia a parlar d'algunes d'aquestes patologies del que suposen pels afectats i dels reptes que té la recerca en aquest àmbit. Avui començarem parlant d'un gruix important de les malalties respiratòries de caràcter crònic que hipotequen en molts casos la salut dels afectats durant tota la vida. Abans d'anar a aquest reportatge, deixeu-me dir que des de la redacció m'apunten que DEFCON 1 és el pitjor escenari. Per tant, ho hem
és al revés.
Revés. Per tant, qui estigués ara pendent de quin és el pla que s'ha d'activar, sapigueu que el DEFCON 1 és el que s'activa en cas de guerra nuclear. Ara signem aquest reportatge ja encarant-nos
dramàtics.
DEFCON, que serà la marató del 3CAT. Respira.
Respira. La Marató 2024 per les malalties respiratòries. Amb Purificació Barceló i el muntatge musical de Jordi Galvany.
Se m'havia menjat els pulmons, estaven els pulmons molt delicats. Llavors van decidir enviar-me al trasplantament pulmonar.
Jo portava oxigen 24 hores. Ara, i millorat, el porto només quan el necessito. Si he de caminar, no puc caminar. Els altres s'han d'anar al meu pas. No puc pujar escales, no puc agafar pes.
Dolors Baliño té 60 anys i en fa 10 que conviu amb una infecció crònica per micobacteri i una ampoc molt greu. La seva situació va arribar a ser tan delicada que li van plantejar la possibilitat de rebre un trasplantament pulmonar bilateral i ara li fan revisions cada 6 mesos per avaluar si l'entren en el programa per rebre aquests òrgans. De forma periòdica ha d'ingressar a l'hospital perquè no en té prou amb la medicació oral contra el bacteri i li cal antibiòtic per administració endovenosa. I és que les malalties respiratòries cròniques són per a tota la vida, deterioren progressivament la situació d'aquests malalts i són incurables. Les principals són l'EMPOC, l'asma i algunes infeccions, però n'hi ha d'altres. Marisol Domínguez és metgessa adjunta del Servei de Pneumologia de l'Hospital del Mar i responsable de la unitat de bacteris difícils de tractar del centre.
Són molt prevalents, avancen en el temps i que la majoria, malauradament, de moment no hem trobat la cura. La primera i la més prevalent, i sobretot que està molt relacionada amb el tabac, és l'EPOC. Altres malalties serien, per exemple, l'asma, que és més una inflamació de la via aèria, o pacients que tenen bronquiectàcies, que estarien més relacionades amb infeccions cròniques. Deteriora molt la qualitat de vida del pacient. Cada vegada s'ofeguen més. Activitats que abans feien que són normals per la població, com és pentinar-se o cordar-se unes sabates, doncs quan tenen una dísnia, mínims esforços, és que a vegades han de demanar ajuts a la família perquè els hi cordin les sabates o no es poden ni afaitar.
A més, aquests pacients tenen moltes infeccions recurrents, la qual cosa els obliga a ingressar a l'hospital de forma periòdica, amb la despesa que això suposa per al sistema sanitari. Els reptes de la recerca contra les malalties respiratòries cròniques passa sobretot per trobar nous fàrmacs, però també nous dispositius inhaladors per simplificar i millorar l'eficàcia dels tractaments. I també caldria invertir en més personal i en fisioteràpia per complementar l'atenció a aquests malalts.
Necessitem investigar, necessitem més antibiòtics, nous dispositius d'antibiòtics, com podria ser la via inhalada en comptes de prendre's una pastilla cada dia, per poder facilitar la qualitat de vida i per poder tolerar millor aquests antibiòtics que aquests pacients han de prendre durant tant de temps. Investigar sobre com millorar tècniques diagnòstiques, també tècniques de rehabilitació, de fisioteràpia, perquè aquests pacients vagin més forts al transplantament. També necessitem recursos, nous fàrmacs, investigar que aquests pacients també s'infecten perquè estan baixant les defenses i fer recerca, perquè al final és l'únic que curarà aquests pacients, perquè els seus pulmons, ja el seu motor ja han deixat de funcionar.
Investigació és importantíssim. Estic encantada dels meus doctors. Ells m'han salvat la vida fa 10 anys i cada vegada que hi ha alguna cosa, jo ara mateix estic en un ensaig clínic per ajudar-me aviam amb aquesta bactèria. Bueno, si tinc sort i si no, ajudar per una altra.
Se t'acaben les idees? No saps què regalar aquestes festes? A Electrodomèstics Calvet t'ho posem fàcil. Vine i trobaràs molts articles pràctics ideals per regalar. Cafeteres, fregidores air fryer, modeladors de cabells... Els nostres venedors t'assessoraran i et recomanaran sempre les millors marques. Calvet fa Nadal. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva. Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 80. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Ofertassa de Nadal a Capravo, a Capravo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Capravo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el gambot de 20 a 30 peces a 8,95 € al quilo i el formatge de llet crua d'ovella Orbigo, maduració de 8 mesos a 12,95 € al quilo. Caprabo, amor etern al Nadal.
Descobreix la bellesa de Grècia i Turquia, el Mediterrani, el nord d'Europa, les Canàries o els Emirats. Reserva un creuer MSC d'hivern amb viatges al Cort Inglés. 8 dies amb begudes, vols des de Barcelona o Madrid o embarcament en ports espanyols i bus al port des de 643 euros. Consulten les condicions de viatges al Cort Inglés. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Anem a buscar la felicitat que et dic,
ja
veuràs.
Hòstia, ja m'ha enganxat. Anem a buscar la felicitat.
Aneu, homes, ell, està davant!
M'emociono com un nen petit.
Té marxa. La Mercè té marxa.
Felicitat,
felicitat!
Quim Masferrer troba la felicitat a Alp. El Foraster, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
Si l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 3:15 del vespre, Getafe Espanyol.
Els pericos volen encadenar la segona victòria consecutiva.
Avui, a partir de 3:15 del vespre, Getafe Espanyol.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
Viu l'emoció de la Lliga amb el Tot Gira. A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai, diferent.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.